La Lettera, un espai per a la paraula. Una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Lletres de la Terra Alta al Priorat i passant per la Ribera. Edició número 8. Edició número 8 dedicada monogràficament al llibre de James Finn Garner, Contes per nens i nenes políticament correctes. Publicat per Quaderns Crema l'any 95 i traduït per Quim Monzó i Maria Roura. El podeu trobar a la Biblioteca de Falset, on també tenen discos, pel·lis, connexió a internet, igual també que a la de Móra d'Ebre, i com no, a la de Gandesa. Gandesa? He dit Biblioteca de Gandesa? Sí, espero haver dit Biblioteca de Gandesa. Biblioteca de Gandesa. I el més important a totes elles, els llibres. Muts testimonis de la vostra vida. Obriu les seves pàgines perquè s'us obrin els ulls. Ompliu-vos de lletres, de fantasia i de realitat, de somnis d'altres que podeu fer vostres. Resseguiu les fileres de paraules com seguiu el camí de la vostra vida. Apreneu a cada pàgina, a cada experiència, a cada capítol i a cada vivència. Conegueu els personatges, estimeu-los i odieu-los com ho feu amb els éssers de carn a qui feu petons cada dia o que voldríeu fotre pel barranc més obscur del terme. Feu realitat els somnis, obriu el llibre i feu-vos un banyet de lletres. Començarem per un clàssic, La Caputxeta Vermella. Des d'aquesta relectura moderna i irònica que vol eliminar els perjudicis racistes, sexistes, etnocentristes dels contes de tota la vida. Una visió còmica del políticament correcte que li dona un regust surrealista i absurd que fa entendre que en Quim Monzó sigui un dels seus traductors. Abans de La Caputxeta Vermella, aquesta nena, o feminitat amenaçada per la distracció i pel mascle dels ullals, com sempre, un tema musical. Abans, però, presentar el matalàs de fons pels contes, una nova publicació de 2007 que presenta aquesta Lettera, un nou disc de Tete Montoliu. Una gravació, però, de 1995, de poc abans de deixar-nos, del nostre músic més cèlebre i mai prou celebrat al nostre país. Ja és hora de començar a fer-li justícia. Gravació feta amb el contrabaixista Javier Colina i que ha sortit publicada aquest 2007. Sentim, de moment, com dic, la cançó primera d'avui i que torna a ser d'un altre disc de 2007 encara pendent de presentar. Tornem a l'ambient balcànic amb la Poban i Marko Markovic Orchestra. Després en parlo més, que ja m'estic passant. A veure si algun fragment d'aquest tema us resulta familiar. Després ho explico. Go, Marko, go!
Ne lungi me mai. na nju mislim majko. Svud me prati pregolema tuga. Danju noću
Caputxeta vermella. Vet aquí que una vegada hi havia una persona jove que es deia Caputxa Vermella i que vivia amb sa mare a la vora d'un gran bosc. Un bon dia, sa mare li va demanar que portés un cistell de fruita fresca i aigua mineral a l'àvia, no perquè això fos feina de dones, de cap manera, no, sinó perquè era una obra generosa que contribuïa a crear un sentiment solidari. A més, l'àvia no estava malalta, ben al contrari, estava en plena forma física i mental i era perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta, madura. Així doncs, la caputxa vermella es va endinsar al bosc amb el cistell. Molta gent es pensaven que el bosc era un lloc esporuguidor i perillós i mai s'hi acostaven. Però la caputxa vermella se sentia tan segura de la seva pròpia i incipient sexualitat que aquesta imatgeria freudiana tan òbvia no la intimidava gens. De camí a Calàbia, se li va acostar un llop que li va preguntar què duia al cistell. Ella li va contestar: una mica de berenar saludable per l'àvia, que és perfectament capaç de tenir cura d'ella mateixa en tant que persona adulta madura.
Saps, maca? Va dir el llop. Per una noieta no és gaire segur caminar per aquest bosc tota sola.
Trobo molt ofensiu aquest comentari teu, profundament sexista,
li va dir la caputxa vermella.
Però l'ignoraré perquè la teva tradicional condició de marginat social t'ha dut a enfrontar-te al món d'una manera pròpia i del tot vàlida, evidentment. Ara, si em permets, he de prosseguir el meu camí.
La caputxa vermella va continuar pel camí ample, però el llop, a qui la seva condició de marginat social l'havia alliberat de l'obediència esclava a les normes del pensament ortodox i occidental, sabia una drecera per arribar abans a Calàbia, i hi va irrompre sense contemplacions i es va menjar l'àvia, una acció del tot comprensible venint d'un carnívor com ell. Llavors, com que no estava sotmès a les nocions rígides i tradicionalistes del que és masculí o femení, es va posar la camisa de dormir de l'àvia i es va ficar al llit. La caputxa vermella va entrar a la caseta i va dir:
àvia, et porto berenar sense greixos i sense sal i voldria que l'acceptessis com un homenatge al teu paper de matriarca sàvia i nodridora.
Des del llit, el llop va dir amb veu fluixa:
vine més a prop, nena, que et pugui veure.
La caputxa vermella va dir:
no me'n recordava que a nivell òptic ets deficient com una rata pinyada. Àvia, quins ulls tan grossos tens.
És que hem vist molt i hem perdonat molt, filleta.
Àvia, quin nas tan gros que tens, relativament esclar. I sens dubte atractiu a la seva manera.
És que ha flairat molt i perdona molt, filleta.
Àvia, quines dents tan grosses que tens.
Estic molt content de ser qui sóc i com sóc,
va dir el llop, i va saltar del llit. Va agafar la caputxa vermella amb les urpes, decidit a devorar-la. La caputxa vermella va xisclar, alarmada, no pas per l'evident tendència travestista del llop, sinó per aquella voluntària invasió del seu espai personal. Els xiscles els va sentir un company llenyataire que hi passava. Ell s'estimava més que li diguessin company tècnic en carburant forestal. Va entrar corrents a la caseta i va veure l'avalot i va intentar intervenir-hi. Mentre aixecava la destral, però, la caputxa vermella i el llop es van aturar en sec.
Escolta, noi, què t'has cregut?
Li va preguntar la caputxa vermella. El company llenyataire va parpellejar i va intentar respondre, però no li sortien les paraules.
Entres aquí com un individu d'una civilització primitiva, deixant que l'arma pensi per tu,
va exclamar la caputxa vermella.
Sexista! Discriminador d'espècies animals! Què et fa suposar que les persones femenines i els llops no podem resoldre els seus problemes sense l'ajut d'una persona masculina?
Quan va sentir el discurs apassionat de la caputxa vermella, l'àvia va saltar de dins de la boca del llop, va agafar la destral del company llenyataire i li va tallar el coll. Després d'aquesta experiència traumàtica, la caputxa vermella, l'àvia i el llop van sentir un profund sentiment solidari. Van decidir crear una comunitat alternativa basada en el respecte mutu i la cooperació, i van viure feliços i van menjar anissos sense colorants ni conservants.
Si coneixeu l'obra de T.T. Montoliu, estareu d'acord amb el que la crítica està dient d'aquest disc, on hi destaca un ambient de raresa. Certament, sembla que el T.T. estigui descobrint nous horitzons musicals. El gran T.T. Montoliu, tan anomenat a TV3 i a les emissores del grup, però tan poc estimat. Se l'ha anomenat molt pel que suposa de vernís per la cultura catalana. Farden de tenir un gran músic, però no l'estimen, perquè no l'escolten, no el punxen, no sona mai el T.T. als mitjans públics de Catalunya. Pura hipocresia. Quin país. Sort que tinc el lavabo per amagar-me i per protestar. És igual. Menys temps de protesta per part meva i més per sentir el gran T.T. Montoliu. Thank you.
I del que hem sentit abans, la Boban i Marko Markovic Orchestra, hem pogut escoltar el darrer tema d'aquest disc, de 2007 també, que es diu el disc Go Marko Go, i ve a explicar que aquest senyor, Marko Markovic, és un xavalet de 18 anys, que és qui toca la trompeta en aquest tema que heu pogut escoltar. Un tema on ajunta tres clàssics, Bubamara, Nek Kunime i Kalashnikov, la més coneguda de les tres, que és la part que us podia sonar perquè es va difondre força a través d'una pel·lícula, Underground, de l'Emir Kusturica, que portava la música d'en Goran Bregovic i que amb cançons com aquesta va difondre la música balcànica. Després sentirem el Kalashnikov, tal i com el feia en Goran Bregovic. I ara, un altre tema d'aquest Go Marko Go de 2007 de la Boban i Marko Markovic Orquestra. En Boban Markovic és el fill, en Marko no. Boban Markovic és el pare i Marko Markovic és el fill, el xavalet dels 18 anys. El tema es diu Atlantis, és el tall número 9 i la composició original és d'un tal Goskil Bakhtakir. La Blancaneu. Vet aquí que una vegada hi havia una princesa gens desatractiva a la vista i amb un temperament que molts trobaven més agradable que el de la majoria de persones. Li deien la Blancaneu, mal nom denotatiu de les idees discriminatòries que associen les qualitats agradables o atractives amb la claror i les qualitats desagradables o poc atractives amb la foscor. Així doncs, des de l'edat més tendra, la Blancaneu va ser una inconscient, encara que afortunada, víctima d'aquests perjudicis coloristes. Quan la Blancaneu era molt jove, sa mare es va posar malalta de sobte. Cada camí, la seva absència de salut es feia més i més grossa, fins que, com a persona viva, va acabar sent no viable. El pare, el rei, va estar de dol durant un període de temps que es pot considerar prudent, i en acabar va demanar a una altra persona femenina que fos la seva reina. La Blancaneu va fer tot el que va poder per agradar a la seva madrastra, però entre elles va continuar havent-hi una distància freda. La possessió més preuada de la reina era un mirall màgic que contestava la veritat a qualsevol pregunta que se li fes. Anys de condicionament social en el si d'una dictadura jeràrquica i masclista havien deixat la reina amb l'autoestima trontollant. L'estàndard que li importava era el de la bellesa física i només se sabia autodefinir a partir de l'aspecte personal. Per això, cada matí, la reina preguntava al mirall: «Digues, mirall clarivident, qui és la més bella del moment?» I el mirall contestava:
«Reina meva, sublim punzella, ets entre totes la més bella».
Este diàleg va continuar regularment fins un dia que la reina, gens satisfeta del seu pentinat, necessitava desesperadament suport moral. Va fer la pregunta habitual i el mirall va contestar:
«Si ens ha de guiar la bellesa, la Blancaneu et guanya, altesa».
Quan la reina va sentir això, la va prendre la ràbia. El projecte d'elaborar amb la Blancaneu un fort llaç de germanor feia temps que s'havia esvaït. Per això, la reina es va permetre una actitud masculina d'abús i de poder i va manar al company llenyataire reial que portés la Blancaneu al bosc i la matés. I possiblement, per impressionar els mascles de la cort reial, va ordenar amb tota la barbàrie que arrenqués el cor de la noia i li portés. El company llenyataire va acatar aquestes ordres amb tristesa i va dur la noia, que de fet ara ja era tota una personeta femenina, al mig del bosc. Però vet aquí que la vida en contacte amb la natura i els seus cicles havia fet del company llenyataire una persona de sentiments nobles i fer-li mal li resultava insuportable. Va explicar a la Blancaneu l'ordre opressora i poc solidària de la reina i li va dir que fugís bosc endins, tan endins com li fos possible. Espantada, la Blancaneu va fer el que li deia. El company llenyataire, tement la ira de la reina, però decidit a no cegar una altra vida només per complaure la vanitat reial, va anar al poble i va demanar al company pastisser que li fes un cor de massapà vermell. Quan el company llenyataire el va ensenyar a la reina, aquesta el va devorar afamadament, en una demostració repugnant de paracanibalisme. Mentrestant, la Blancaneu corria bosc endins. Just quan li semblava haver fugit tan lluny com podia de la civilització i de les seves influències poc saludables, es va trobar davant d'una caseta. Dins hi havia set llitets diminuts, tots en filera i tots sense fer. També va veure set jocs de plats apilonats a l'aigüera i set butaques davant de set televisors amb comandament a distància. Va deduir que la caseta era o bé de set personetes masculines o bé d'una numerologista sentimental. Els llits eren tan temptadors que, cansada, es va cargolar en un d'ells i es va dormir immediatament. Quan es va despertar, al cap d'unes hores, va veure al voltant del llit les cares barbudes de set persones masculines verticalment deficients. D'un bot es va seure i va ofegar un xiscle. Una de les persones masculines va dir: «Veieu? Totes les persones femenines són igual de volubles. D'aquí a aquí reposen tranquil·lament i d'aquí a aquí xisclen com boges». «Tens raó», va dir un altre.
Ara es petjarà els nostres forts llaços de germanor i crearà rivalitat entre nantres per aconseguir el seu efecte. Proposo que la tirem al riu dins d'un sac ple de rocs.
Jo també trobo que ens l'hauríem de treure del damunt, va dir un tercer.
Però per què degradar l'ecosistema?
Donem-la un os així, que se la mengi.
D'aquesta manera es convertirà en una part més de la cadena alimentària.
Sí senyor, va pensar germà.
Quan finalment la Blancaneu va tornar en si i va suplicar:
sisplau, sisplau, no em mateu. No volia fer cap mal dormint al vostre llit. M'ha semblat que ningú no se n'adonaria.
Ah, ho veus? Ja comencen a aparèixer els maldecaps femenins. Ja es queixa de que no ens fem el llit.
Mateu-la, mateu-la!
Sisplau, no!
Cridava ella.
He vingut tan endins del bosc perquè la meva madrastra, la reina, em volia matar.
Ho veus? L'esperit de venjança mutu entre les persones femenines.
No et facis la víctima amb nosaltres, nena. Prou! Va explotar una de les persones masculines, de cabells vermells com el foc i amb una pell d'animal no humà per barret. La Blancaneu de seguida es va adonar que aquell era el líder i que el seu destí femení era les mans masculines d'ell.
Explica't. Com et dius i què fas aquí? Digues la veritat.
Em dic Blancaneu,
va comentar ella.
I ja t'ho he dit. La meva madrastra, la reina, va ordenar un company llenyataire que em portés al bosc i em matís. Però li vaig fer pena i em va dir que fugís tan endins del bosc com pogués.
Té bec de versera femenina,
va remugar de sota veu una de les persones masculines.
Sempre ha de ser una persona masculina qui els faci la feina bruta.
El líder va alçar les mans demanant silenci i va dir:
molt bé, Blancaneu, si aquesta és la teva història, suposo que t'haurem de creure.
A la Blancaneu la començava a empipar el tractament que rebia, però va mirar de dissimular.
I vosaltres? Què sou? A veure...
Se'ns coneix com els 7 altíssims gegants, va dir el líder.
La rialleta que va dissimular la Blancaneu no va passar desapercebuda. El líder va continuar.
Som altíssims en esperit i per això som gegants entre les persones masculines del bosc. Abans ens guanyàvem la vida cavant a les mines, però ara hem decidit que aquesta violació constant del planeta és immoral i a la llarga poc productiva. A més, el mercat del metall ha tocat fons, de manera que ara ens dediquem a vetllar per la integritat del planeta. I vivim en harmonia amb la natura. Per arribar a final de mes, organitzem trobades espirituals per persones masculines de ciutat que necessiten retrobar-se amb les seves primitives identitats virils.
I això en què consisteix exactament?
Va preguntar la Blancaneu.
A part de beure directament del tetrabric.
Val més que et deixis de sarcasmes,
la va advertir el líder dels 7 altíssims gegants. Els meus companys gegants volen desempallegar-se de la teva corruptora presència femenina i em podria ser difícil aturar-los. Entesos?
Senyors, hem de discutir aquest assumpte de manera oberta i honesta. Passem a la sauna.
I de moment deixem els 7 nanets que vagin a la sauna a reflexionar. Sauna que nosaltres interpretarem amb la següent cançó. Thank you.
chavoro, pistocci, cicciaie, sugi e pari. Zorice, čavoro, bobolice, čaje, šužije, paljera. Zorice, zorice, čavoro, bobolice, čaje, šužije, paljera. Opa!
La Lettera, un espai per la paraula, Ràdio Gandesa, Ràdio Farset.
I havíem deixat els nostres set nanets reflexionant a la sauna. Perdó, he dit set nanets, no són set nanets, són set persones de gran tamany o de petit tamany, segons es miri, perquè mirant d'evitar l'etnocentrisme contra el que combaten aquests contes per nens i nenes políticament correctes, ens hauríem de cenyir al relativisme cultural i mirar de veure les coses des de les diferents perspectives possibles per descobrir que no n'hi ha una de correcta. No oblidem, però, que la intenció d'aquests contes és també còmica i irònica. Les set persones masculines van sortir corrents per la porta, fent crits de gresca i alegria i traient-se la roba. La Blancaneu no sabia què fer mentre s'esperava, per por a trepitjar res que hi pogués haver entre tota aquella escampadissa, no va posar els peus a terra. Emperò, sense sortir del llit, va aconseguir fer-lo una mica. La Blancaneu va sentir tambors i cridòria. Poc després, els set altíssims gegants van tornar a entrar a la cabana. No feien tan mala olor com es pensava i, afortunadament, tots portaven tanga. Ex! Mireu! M'ha fet el llit! Vull que se'n vagi! Vull canviar el meu vot! Tranquil·litza't, germà, va dir el líder. No veus que això és precisament el que dèiem? El contrast, si tenim a prop una persona femenina per poder-nos i comparar, podrem mesurar millor els nostres progressos com a persones masculines de debò. Les persones masculines van començar a rondinar sobre l'encert d'esta decisió, però la Blancaneu ja en tenia prou.
M'ofent que em tingueu aquí com un objecte, com una mera cinta mètrica pels vostres egos i pels vostres penis.
Oh, molt bé, va dir el líder. Ets lliure de tornar-te'n per on has vingut. Dóna records a la reina de la nostra part.
Ben pensat, em podria quedar fins que se m'acudeixi un nou pla,
va dir ella. Entesos, va dir el líder. Però tenim unes normes bàsiques. Res de treure la pols, res d'endreçar i res de rentar la roba interior a la pica del lavabo.
I res d'espiar la sauna. I no t'acostis als tambors!
Mentrestant, al castell, la reina estava eufòrica, convençuda que la seva rival en bellesa havia estat eliminada. S'entretenia al tocador llegint Elle i Cosmopolitan i es va permetre menjar-se 3 xocolatines sense vomitar-les després. Més tard, refiada, es va acostar al mirall màgic i va fer la trista pregunta de sempre...
Digues, mirall clarivident, qui és la més vella del moment?
I el mirall li va contestar:
Fas el pes ideal, que es cau just a l'alçada, però la Blancaneu és la més desitjada.
Quan va sentir això, la reina va serrar els punys i va xisclar com una posseïda. Feia anys que la inseguretat l'anava arrossegant fins a convertir-la, ara, en una individua moralment al marge de la majoria. A base de malícia i astúcia, va preparar un pla per assegurar la inviabilitat definitiva de la fillastra.
Música.
Pocs dies després, la Blancaneu meditava asseguda al terra al mig de la caseta, per així assegurar-se de no tocar ni ordenar res. De cop, van trucar a la porta. La Blancaneu va obrir i va trobar una persona femenina cronològicament avançada, amb un cistell a la mà. Per com anava vestida, es veia que no vivia la problemàtica de tenir una feina habitual.
Un ajut per una persona femenina amb un nivell d'ingressos poc estable,
va dir-li.
Compra'm una poma, maca.
La Blancaneu va rumiar-s'ho un moment. Feia temps que, en senyal de protesta contra les multinacionals agroalimentàries, havia pres la decisió personal de no comprar menjar a intermediaris. Però el cor se li va decantar a favor de la persona femenina econòmicament marginada i va dir que sí. El que la Blancaneu no sabia és que aquella persona femenina era en realitat la reina disfressada, que havia manipulat genèticament i químicament la poma, de tal manera que qui la mossegués dormiria per sempre més. Quan la Blancaneu va anar per pagar-li els diners de la poma, la reina, per comptes d'alegrar-se perquè el seu pla de revenja marxava bé, es mirava la cara preciosa i el cos esvelt i tibant de la Blancaneu i sentia, alternativament, enveja i autorrepugnància. Al final, va posar-se a plorar.
Ei, què li passa? Ei, què li passa?
Va preguntar la Blancaneus.
És tan jove i tan bonica,
va sanglotar la reina disfressada.
Ja sóc xetxa i cada cop és pitjor. No digui aquestes coses. El capdavall, la bellesa és a l'interior de cada persona. Fa anys que no provo de convèncer,
va dir la reina.
I no hi ha manera. Com t'ho fas tu per estar en forma?
M'ha dit ho molt. Faig aeròbic 3 hores al dia. I només menjo mitjans racions del que em posen al davant. Què vol que li ensenyi? Ai, sí, si us plau,
va dir la reina. Així doncs, van començar a fer 30 minuts de meditació, ioga, hatha, una cosa senzilla, i han acabat una hora d'aeròbic. Després, mentre relaxaven, la Blancaneu va partir la poma i en va donar mitja a la reina, que sense adonar-se'n va clavar-li queixalada. Totes dues van adormir-se profundament. Al vespre, van tornar els 7 altíssims gegants de la seva trobada al bosc, guarnits amb pells, animals, pomes i fang. Els acompanyava un príncep d'un reialme veí que havia anat a aquella trobada masculina per mirar de curar-se la impotència, o tal com deia ell, la involuntària suspensió de l'activitat falocèntrica. Tots reien i es ventaven cops a l'esquena, fins que van veure els dos cossos i van aturar-se en sec.
Què deu haver passat?
Va preguntar el príncep. Sembla que la nostra convidada i aquesta altra persona femenina s'han barallat, va conjeturar un dels gegants. Si es pensen que amb això caurem esclaus de les nostres emocions més dèbils, van ben errades, es van rabiar un altre. Bé, ja que n'hem de fer alguna cosa, què us sembla si practiquem un d'aquells funerals vikings que hem llegit?
Sabeu?
Va comentar el príncep.
Potser això que us diré us semblarà una mica desagradable, però us tinc confiança. Trobo que aquesta més joveneta és molt atractiva. Extremadament atractiva. Us faria res esperar fora mentre jo para el carro, va dir el líder dels gegants. Aquestes mitges pomes a mig menjar, este vestit brut, fa la pinta de ser alguna mena d'encanteri màgic. De fet, no són mortes.
Uf, uf, va sospirar el príncep. Ara em sento millor. A veure, doncs, podeu fer el favor de deixar-me?
A veure, príncep, va dir el líder. M'estàs dient que la Blancaneu et fa sentir persona masculina una altra vegada?
I tant! A veure, si us plau, podríeu?
No la toquis. Trencaràs l'encanteri. El líder va rumiar un moment i va dir...
Germans, veig certes possibilitats econòmiques en tot això. Si ens quedem la Blancaneu aquí, tal com està, podríem publicitar les nostres trobades com a teràpia contra la impotència. Els gegants van fer que sí amb el cap, però el príncep els va interrompre.
Sí, ja ho sé, però... I jo? I jo què? Jo ja he pagat per la trobada. Per què no puc prendre medicina?
Ni parlar-ne, príncep, va dir el líder. Es mira, però no es toca. Si no, trencaries l'encanteri. Et proposaré una cosa, però... Si vols, l'altra és teva.
No voldria que em prenguéssiu per classista, va dir el príncep. Però aquest altre no és de prou calibre per mi.
Una mica fatxenda, venint d'un que hi necessita corriola, va dir un dels gegants. I tots van riure, tret del príncep.
Vinga, germans, aixequem aquestes dues de terra i decidim com podem exhibir-les millor, va dir el líder.
Van caldre tres gegants per cada una, però van aconseguir aixecar-les. Vet aquí, però, que tan bon punt les van enlairar, els trossos de poma enverinada van caure de la boca de la Blancaneu i de la reina i es va despertar l'encanteri.
Us pot saber què feu? Deixeu-nos a terra!
Van cridar. Els gegants van caure tan espantats que de poc no les deixen caure.
És la cosa més repugnant que he sentit en ma vida, va exclamar la reina. Voler-nos oferir a qualsevol com si fossin béns mobles.
I tu?
Va dir la Blancaneu al príncep.
Volies fer-te amb una persona femenina en estat de coma? Ex!
No em donis la culpa,
va dir el príncep.
Això meu és un cas clínic.
El líder dels gegants va dir... No repartim culpes. Per començar, vosaltres dues heu entrat sense permís a la nostra propietat privada. Puc trucar a la policia.
Més se t'acudeixi, Napoleó, va dir la reina. Aquest bosc és propietat de la corona. Vosaltres sou els únics infractors.
Aquesta resposta va provocar força nerviosisme entre els presents, però la reina encara va provocar més quan va advertir.
I una altra cosa. Mentre estàvem immòbils i anàveu garlant de manera sexista, he tingut una revelació. D'ara endavant, dedicaré la vida a curar l'abisme que hi ha entre les ànimes i els cossos de les persones femenines. Els ensenyaré a acceptar la seva forma natural i a ser íntegres una altra vegada. La Blancaneu i jo muntarem un centre de fitness, amb un centre de reunions annex, aquí mateix, i organitzarem trobades, convencions i ovàriums per a les companyes de tot el món.
Hi va haver una gran cridòria i moltes paraulotes, però al final la reina es va imposar. Abans que els fessin fora de casa, els set altíssims gegants van embalar la sauna i se'n van anar encara més endins del bosc. El príncep es va quedar al centre de fitness com a simpàtic però inofensiu professor de tennis. La Blancaneu i la reina van fer-se molt amigues i van aconseguir fama mundial per la seva contribució a la solidaritat entre les persones femenines. Dels gegants no se'n va saber mai més res, tret d'algunes petites petjades de fang que, de vegades, trobaven al matí sota les finestres dels vestidors del centre de fitness.
La Lettera, un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Meli, 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 hoagdong, hoagdong, uno ni ri ahli hoagdong, meli, 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 hoagdong, hoagdong, tatla li ahli hoagdong. Meli, 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 hoagdong, تطلع لي يحدي هون اللي عشقها مرضي وطيح صواح تاوي غموغ طيح صواح تاوي غموغ البيت عليه الخمم وانتي لغموغ بروي غموغ وانتي ليغ بروي
I després del conte hem sentit un tema ben bonic d'en Chep Mami, que es diu Meli Meli. Com heu pogut sentir, un altre dels grans africans, l'algerià Khaled, del seu disc Sahra, de l'any 1996.